Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Esteban Urrezieta, antic subdirector del diari El Mundo, declarava ahir davant de l'Audiència Nacional pel judici contra Jordi Pujol i la seva família. Una declaració que va portar una nova capa de complexitat a un judici que ja era prou laberíntic. El testimoni no ha revelat grans secrets d'estat, però sí que ha certificat, en seu judicial, una mecànica de funcionament que ja sabíem. I és que durant anys es va moure als marges del reglament una connexió directa i interessada entre algunes estructures policials, certa premsa i grups polítics. La declaració d'ahir demostra l'existència d'un circuit paral·lel on la informació no fluïa per aportar proves, sinó per generar impacte mediàtic i desgast personal. És a dir, que els temps i les formes del cas Pujol no obeïen a la lògica estrictament judicial, sinó a l'agenda interessada de les clavegueres de l'Estat. Ara bé, cal no caure en simplificacions. Que la instrucció estigués esquitxada per aquestes pràctiques no significa automàticament que la causa s'hagi de desfer com un terròs de sucre. Aquest és precisament el gran repte, el repte majúscul al qual s'enfronta aquest tribunal. La difícil tasca de separar el gla de la palla. I pel que fa al president Pujol, els diners d'Andorra hi eren. La confessió inicial de l'expresident existeix, però res més. Cap testimoni està demostrant ara mateix res. I si l'origen d'algunes proves no converteix els acusats en culpables, res no justifica que estructures d'estat utilitzin dreceres il·legítimes per perseguir enemics polítics. El problema de fons no és que no hi hagi res per jutjar, sinó com s'ha arribat en aquest judici i, sobretot, per què. La ciutadania té dret a esperar que les instruccions de l'Estat, des de la policia fins a la fiscalia, actuïn amb una neutralitat exquisida, sense agendes ocultes. Quan això falla, quan es percep que la justícia s'ha instrumentalitzat políticament, el sistema sencer se'n ressent. Dins d'aquest escenari complex, la figura del president Jordi Pujol continua sent el centre de totes les mirades. Tot i la seva salut precària, recordem, i té una edat molt avançada, es manté com acusat contra les indicacions dels seus metges. I es dona la paradoxa que, mentre se'l jutja penalment, fora de l'audiència s'està fent una revisió en positiu del seu llegat. El judici continuarà les properes setmanes el seu curs cap al desenllaç final, però el tribunal no ho té gens fàcil per escapolir-se dels vicis d'origen de les proves, ni de les febleses tampoc rellevants del sumari, que han anat confirmant els testimonis de la setmana. Acabi com acabi, i si finalment s'acaba aprovant res, el que ja s'ha demostrat és un fet gravíssim, i és que les institucions policials i d'intel·ligència es van utilitzar durant anys per unes finalitats polítiques i partidistes. És un ús il·lícit de les forces de l'Estat que embruta d'arrel el judici i ens obliga a seguir sent i depurant responsabilitats.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és divendres 30 de gener de 2026. Ens hem despertat amb 1 grau sota zero a Bagà, al Berguedà, 4 graus al Guaire, al Segrià, i 13 graus a Cambrils, aquí en Benfort. Un vent que bufa avui a tota la meitat sud de Catalunya, amb cel serè. A la tarda s'ennuvolarà, arribarà un front que deixarà algunes precipitacions de cara al vespre, i nevades al Pirineu, que s'allargaran demà dissabte. A partir de la cota 1.000-1.200, podrà nevar en qualsevol punt del Pirineu. Podria arribar la nevada també al Prepirineu, serà especialment abundant a la Vall d'Aran i també a l'Alt Pirineu. Compte demà dissabte amb la ventada, que també serà encara més forta arreu de Catalunya. Sembla que diumenge, però, el temps serà més tranquil.
Ara són les 8 i 4. El dia en què abordarem el procés de regularització d'immigrants que ha anunciat el govern espanyol. Com hem explicat, la idea és regularitzar aquelles persones que puguin demostrar que viuen a Espanya almenys des de l'1 d'agost de l'any passat. Les peticions es podran fer a partir de l'abril, encara falta, però ja s'han viscut cues molt llargues al consolat del Pakistan a Barcelona, algunes cues de 4 hores. Són persones que necessiten un document que acrediti que no han comès cap delicte al Pakistan. Diuen que és un procés que es pot allargar moltíssim. Anem en directe al consolat del Pakistan, Lara García, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hi ha gent ara?
Hi ha moltíssima gent. Avui es repeteixen les cues. Ara mateix a aquesta hora hi ha mínim unes 300-400 persones fent cua i no paren d'arribar-ne més. Penseu que ara mateix la cua comença a l'Avinguda Sarrià i baixa i continua pel carrer de Londres. De fet, s'està formant una segona cua a l'altra banda de la porta del consolat que puja cap amunt de l'avinguda. I la imatge és gent amb carpetes plenes de documents que esperen que el consolat obri portes a les 9 per poder demanar aquest certificat que acredita que no tenen antecedents penals al Pakistan. A través del consolat el que han de fer és contactar amb familiars seus i apoderar-los perquè els puguin emetre aquest certificat. Hem pogut parlar amb molts d'ells. Els primers que estan a la cua són aquí des de les 12 de la nit. Molts han passat tota la nit al carrer. Alguns ens expliquen que fa poc que viuen aquí, altres porten anys, però tots estan molt contents per aquesta regularització extraordinària i l'objectiu que comparteix la majoria és poder treballar sense problemes. Sentim-los.
Estoy o nosotros muy feliz, muy contento.
En España esto para mí esto uno medio año.
We are here to renew our passport, our documents, our character certificate from Pakistan. So we all waiting for that process.
Yeah, we are happy. Yeah, obviously we are happy and thankful to Spanish government.
Tots diuen que si avui no aconsegueixen accedir al consolat perquè hi ha moltíssima cua i tornaran cada dia fins poder tramitar els papers.
Gràcies, Lara García. Insistim que aquestes persones demanen un certificat, un paper que demostri que no tenen antecedents. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Sí, és una de les condicions d'aquesta regularització que ha anunciat el govern de Pedro Sánchez. Es legalitzarà la situació de les persones que acreditin que han residit a Espanya 5 mesos abans del 31 de desembre, sempre que no hagin estat condemnades per delictes ni aquí ni als seus països d'origen. Per cert, hi ha una altra cosa important. Les persones que regularitzin obtindran un permís de residència i de treball per un any, 5 per als menors. Però és important dir que quan passi aquest any s'haurà de renovar. I si, per exemple, no tenen feina, doncs poden perdre aquest permís.
Just avui la delegació del govern espanyol a Catalunya explicarà els detalls d'una prova pilot per automatitzar les cites prèvies en els tràmits d'estrangeria. Volen evitar així les revendes il·legals de torns. En tot cas, ara feia 20 anys... El govern espanyol no feia un procés de regularització. Abans l'havia fet Zapatero, Felipe González i també José María Aznar. I tot i això, el Partit Popular avui reforçarà l'ofensiva contra la mesura. Tania Tapia, Madrid, bon dia.
Què tal, bon dia.
Alberto Núñez Feijóo, que participa avui en una cimera del Partit Popular Europeu a Zagreb, i plantejarà l'oposició a aquesta regularització.
Sí, fa dies que ho diuen, els del PP diuen que va en contra del pacte migratori europeu, tot i que, de moment, la seva advertència no està trobant ressò a les institucions europees. Però el PP s'hi agafa, creu que és una cortina de fum de Pedro Sánchez per desviar l'atenció sobre la crisi dels trens i les crítiques han anat pujant de tot durant tota la setmana. Sentim Feijóo.
Caso a caso, y no una alfombra roja, para convertir la ilegalidad en una forma de residir en nuestro país.
Un Feijóo que ha acusat el govern espanyol de voler alterar el cens electoral, regulant tanta gent de cop. A la Moncloa li recorden que no podran votar d'immediat i creuen que tot plegat forma part de la cursa, la competició en Vox per veure qui és més dur amb la immigració. Una dada més, el PP també critica que això no es porti al Congrés. És exactament igual que totes les regularitzacions anteriors, també les d'Aznar.
Gràcies, Tània. Fins ara.
Fins ara.
Avui en parlarem amb el senador del Partit Popular en aquest programa, Juan Millán. Li comentarem també aquesta voluntat del seu partit de portar a Europa el rebuig a la regularització, tot i que Brussel·les ja ho ha frenat.
Sí, ara ho deia la Tània. L'argument del PP és que les persones que rebin un permís de residència es podran moure pels països europeus per treballar. D'entrada, primer, tenir permís a Espanya no dona dret a treballar en d'altres països perquè cada govern exigeix el seu propi permís de treballar. Això primer. I segon...
People who are already in a EU member state and then it's of course the member state's competence what...
El comissari de Migració, Magnus Brandner, ha deixat meridianament clar que aquesta mesura no té res a veure amb el control fronterer, la regularització que ha anunciat el govern espanyol, i això és competència dels estats. Per tant, la Unió diu no i tenim absolutament res a dir.
Altra cara de la moneda, però, és que Brussel·les endureix la seva política migratòria.
Sí, ha presentat la nova estratègia on pretén vincular els visats amb la cooperació en els retorns. És a dir, que a l'hora de dir sí o no a un visat, un dels factors a valorar sigui la predisposició del país d'origen a acceptar el retorn d'aquella persona si se la fa fora. S'insisteix també a reforçar els acords amb països com el Marroc, com Tunísia, com Egipte, perquè frenin la sortida de persones a canvi de diners. Recordem que les ONGs han alertat diverses vegades que això permet tenir màniga ampla a governs que, diguem-ne, que són més aviat poc respectuosos amb els drets humans.
I un altre tema, en tot aquest procés de regularització són els bisbes. La primera reacció de la conferència episcopal va ser aplaudir-ho, però després han sortit altres bisbes que han anat en direcció contrària.
El d'Oviedo, per exemple, que es diu Jesús Sanz, va escriure a les xarxes "No tots hi caben", textualment. Cal establir mesures assenyades i no populistes ni demagògiques i també va dir que en el procés d'acollida se n'han de descartar alguns que se'ns colen. Tot això ho deia el bisbe, per cert, després d'un missatge, d'una frase de l'Evangeli de Mateu que diu "Vaig ser estranger i em van acollir". després de posar aquesta cita bíblica, deia tot això. També el bisbe d'Oriol Alacant havia acusat el govern espanyol d'utilitzar els immigrants com a moneda de canvi.
Doncs avui parlarem també amb un bisbe. El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que sí que va trobar positiva aquesta mesura. Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el concert d'aquesta nit per Palestina.
Avui, especialment, és un honor pujar a aquest escenari. Moltes gràcies per permetre'ns estar aquí.
És una de les imatges de la nit. Rosalía ha intervingut per sorpresa al concert per Palestina que s'ha fet aquesta nit al Palau Sant Jordi. Així sonava l'actuació de Rosalía, que el juliol passat va rebre el retret del dissenyador Miguel Adrobé, que l'acusava de no posicionar-se sobre Gaza i es negava a col·laborar amb ella. Després Rosalía va respondre que el seu silenci a les xarxes no implicava complicitat i va condemnar, recordem, la violència contra els innocents. Ahir va ser una de les estrelles del concert, però no l'única.
Penso que els hem deixat sols, abandonats. Sempre penso que deu dir, on esteu? Veniu a ajudar-nos. I fins ara no ho hem fet. Hem de senzillament no mirar cap a un altre costat i implicar-nos.
Aquest era Pep Guardiola. També estaria bé que ho digués també d'Aràbia Saudita. Al concert hi van actuar una vintena d'artistes. Marc Ruiz.
Malgrat l'espectacular cartell musical, el protagonisme aquesta nit era per la denúncia, la que ha fet el Cayet, que recordava el so dels drons sobre casa seva.
Que acompanya el zumbido grito de muchos niños llorando, o mujeres gritando, o gente pega en las puertas. O perros ladrando.
I tant l'organització com el públic han fet crides al boicot Israel.
Prou mentides i prou complicitats. Boicot a Israel.
I s'han pogut veure artistes sobre l'escenari que s'han significat políticament per primer cop, com Rosalía, que no ha volgut revelar la seva assistència fins l'últim moment, o Guillem Gisbert, que ha acompanyat Muixca, que ha fet la seva actuació en cadira de rodes arran d'una lesió. Més de 20 artistes han participat en un concert que, a través de la cultura, vol evitar que Palestina caigui en l'oblit. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara sobre Palestina, per primera vegada Israel dona per bona la xifra de 71.000 palestins morts durant l'ocupació de Gaza. Sempre l'havia rebutjada, argumentant que era propaganda de Hamas. Jerusalem, Jordi Brascó.
La informació avançada per la premsa israeliana sorprèn sobretot perquè fins ara l'exèrcit israelià sempre havia plantejat sospites al voltant de qualsevol informació o xifra que arribés des de la franja i que no haguessin transmès ells. Cal recordar que en aquest recompte de 70.000 només s'inclouen els gazians morts directament per l'exèrcit israelià, és a dir, no inclou els morts per les malalties que s'han derivat de les condicions de vida provocades per la guerra, ni tampoc els gazians morts per desnutrició, que Hamas situa en 440, una xifra, aquesta sí, que Israel continua negant categòricament. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al matí de Catalunya Ràdio.
I Metges Sense Fronteres manté negociacions amb les autoritats israelianes per poder continuar atenent persones a Palestina.
Recordem que el govern de Benjamin Netanyahu ha vetat una trentena llarga d'organitzacions humanitàries amb l'argument que hi ha implicació de terroristes en aquestes entitats. David Noguera, que és de Metges Sense Fronteres, passava aquesta nit pel Catalunya Nit.
La presència d'una organització com la nostra, que té un pes tan important en un sistema, insisteixo, que és absolutament fràgil, absolutament precari, expulsar una organització del volum de la nostra, doncs tindria un impacte en un augment de patiment i un augment de la mortalitat que és absolutament prevenible i que seria conseqüència directa d'aquesta decisió.
I tota aquesta situació s'ha tensat encara més amb l'avís de Donald Trump que podria atacar l'Iran.
Israel manté silenci i és molt revelador que mantingui silenci després que Donald Trump digués que estan avaluant totes les opcions i que entre elles n'hi ha de militars. La Unió Europea, mentrestant, ha inclòs a la seva llista d'organitzacions terroristes la Guàrdia Revolucionària Iraniana. Recordem que la Guàrdia és un cos militar que va en paral·lel a l'exèrcit i que d'alguna manera vella pels valors de la República Iraniana. Aquest cos és el principal responsable de la repressió de les últimes manifestacions que han provocat milers de morts a l'Iran. Teheran veu aquesta decisió de Brussel·les com a hostil i ha alertat que hi haurà conseqüències.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Amb Cília Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler i Marc Curado, bon dia.
Bon dia.
I és notícia d'ara mateix. Els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un home acusat de finançar Hamas.
Li seguien, sí, la pista des de l'estiu passat. La policia va detectar que un dels investigats d'una altra operació feia transferències de criptomonedes a diverses adreces vinculades a una entitat que suposadament utilitza Hamas per finançar-se. Segons la investigació, el detingut hauria enviat uns 600.000 euros Durant els dos escorcolls a l'Hospitalet s'han intervingut, entre d'altres, més de 100.000 euros en efectiu i joies de luxe.
I una altra notícia del matí, CaixaBank guanya gairebé 6.000 milions d'euros al 2025.
En concret, 5.841 milions són els beneficis que va obtenir l'entitat l'any passat. És un 1,8% més que el 2024. En un comunicat emès aquest matí, l'entitat assegura que el 2025 ha estat un gran any on han superat les expectatives de creixement.
I no és l'única notícia relacionada amb xifres milionàries. Primer, el Barça, Robert Prat.
El Barça, que tanca un acord amb Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs, no a Dubai, una ciutat dels Emirats Àrabs, per utilitzar la marca del club en un complex residencial de luxe. Ho ha avançat el podcast de Catalunya Ràdio Barça Reservat.
Hi haurà una miniciutat a Dubai amb edificis, amb xalets, amb diferents tipus d'apartaments, amb zones comunitàries, amb piscines, amb jardins, tot això amb marca Barça, amb els escuts, visible, que es veurà que és Ciutat Barça.
El club blaugrana podria ingressar 10 milions d'euros anuals. Com a contrapartida, el club hauria de portar publicitat del complex a la part del darrere de la samarreta. Aquest acord l'ha de ratificar, però, l'Assemblea de Socis.
Insistim, que no és a Dubai, sinó que és a
Abu Dhabi.
I, segon, les batudes d'antiimmigració als Estats Units.
El Financial Times destaca que les empreses que han firmat contractes amb l'administració per aquestes batudes han guanyat 22.000 milions de dòlars en l'últim any. Aquí hi ha consultores, grups tecnològics o les companyies charter que transporten els agents.
I tercer, el documental de Melania Trump.
Together with like-minded leaders, we have a voice. Is it safe?
It is safe.
Everyone wants to know. So here it is. Hi, Mr. President. Congratulations.
Una pel·lícula que s'estrena avui ha estat produïda per Amazon, que li ha pagat a la família Trump 28 milions de dòlars. Segons el Wall Street Journal, és molt més del que Amazon ha pagat mai per projectes semblants. Washington, Oriol Serra.
L'autorretrat d'una model eslovena que als 35 anys es va casar amb un magnat de 59 anys. La preestrena de la pel·lícula s'ha fet al Trump Kennedy Center de Washington. Per la catifa, més grisa que vermella, hi ha desfilat bona part de l'executiu dels Estats Units, alguna estrella de baixa volada i el matrimoni. Trump.
My life, it's incredible busy.
La meva vida està increïblement ocupada i passen moltes coses i vull mostrar a la gent què suposa passar de ser una ciutadana privada a tornar a ser la primera dama.
To being a first lady again.
La previsió és que la pel·lícula generi pèrdues milionàries a Amazon MGM Studios, però un tracte de favor per la companyia. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ja que parlem dels Estats Units, avui comença una jornada de protestes i vaga contra les batudes antiimmigració.
Avui mateix, diversos grups d'estudiants de Minnesota demanen no treballar, no estudiar i no comprar. Alguns parlen fins i tot de vaga general. Demà hi haurà protestes a 50 ciutats de tot el país.
I que sempre s'ha mostrat molt crític en el temps que estem vivint és l'escriptor Salman Rushdie.
Acaba de publicar en castellà a la penúltima hora un recull de 5 relats que exploren la mort, la bellesa i la incomunicació. Rushdie ha amenaçat, recordem, de mort des de fa dècades pels radicals islamistes arran de la publicació de la novel·la Els versos satànics, ha alertat sobre la fragilitat del llenguatge en societats cada cop més polaritzades.
It's a dark moment.
És un moment fosc. Quan era jove, als anys 60 i 70, hi havia més esperança. És molt trist veure com la roda gira enrere, però si les coses canvien per mal, també poden canviar per bé. És la mena d'optimisme que crec que hem de tenir enmig de la foscor del present.
Vuit i 18, i avui la ministra d'Habitatge compareix al Congrés després que caigués la moratòria antidesnonaments.
Avui el diari El País explica que el 10% de les llars més riques d'Espanya concentra gairebé la meitat del valor de tots els habitatges del país. En canvi, la meitat més pobra només té el 12,5% del valor de les cases.
I encara sobre això, només una de cada 10 denúncies per ocupacions d'habitatges a Catalunya afecten a primeres o segones residències. Així ho reflecteix una resposta parlamentària de la consellera d'Interior a la pregunta dels comuns.
En total, durant tot el 2024 fins l'octubre del 2025, a Catalunya es van registrar una mitjana de 16 denúncies d'ocupacions d'habitatges al dia, en total unes 11.000. D'aquestes, un 10% afectaven domicilis habituals, el 90% restant afecten habitatges buits o en construcció.
I en la seva resposta, la consellera distingeix les dues coses.
Recorda que quan es tracta d'un intent d'ocupació d'una primera o segona residència, el delicte és una violació de domicili i, per tant, la policia no cal que esperi cap ordre judicial per fer fora l'ocupant, que pot ser desallotjat immediatament.
I la majoria de violacions de domicili són en primeres residències.
Representen el 65%, mentre que les denúncies per violacions de domicili en segona residència són el 35%. Barcelona concentra 3 de cada 4 denúncies. Badalona és el municipi on més ocupacions d'habitatges s'han denunciat.
I encara parlant de cases, arran dels últims temporals hi ha diversos municipis que han tingut problemes amb el subministrament d'aigua. En altres casos, les dificultats venen d'abans.
I de molt abans. Per exemple, a Conesa, la Conca de Barberà, ja fa 20 anys que els veïns no poden beure aigua de l'aixeta a causa de la presència de nitrats. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem de com s'ho fan i també de si aquest dèficit en el subministrament té o no té solució.
Portem dies sentint ajuntaments, sentint veïns que es queixen d'aquesta problemàtica. Línies obertes, tenim una bústia de queixes i denúncies. És el 636-36-0609. 636-36-0609. I avui l'Ajuntament de Barcelona farà el primer ple de l'any marcat pel caos a Rodalies.
Abans del ple ordinari se'n farà un d'extraordinari forçat per Junts per parlar de trens. Els grups de l'oposició retrauran a l'alcalde Jaume Collboni el seu silenci, diuen, durant la crisi ferroviària. De fet, se'n plantejarà la reprovació.
Sobretot també les lectures que ha fet aquests dies Jaume Collboni. Això després del que va dir ahir el ministre Puente.
Rodalies és un servicio pésimo. I, por tanto, ¿quién puede tener triunfalismo?
I avui sabrem que la xarxa ferroviària catalana hi ha tensió 155 punts amb limitacions temporals de velocitat.
Sí, són punts o trams on s'han detectat incidències o deficiències. 155 punts, segons un document intern de DIF que ha avançat l'ACN. La Vanguardia explica que DIF desplega tècnics 24 hores en talussos en mal estat per vigilar possibles despreniments.
I al port de Tarragona hi ha una quarantena de trens que no han pogut ni entrar ni sortir dels molls aquesta última setmana per la crisi de Rodalies. Manel Sastre.
La majoria, però, ja s'han anat recuperant després d'obrir-se la circulació de la línia de Riba-roja, que és la que més es fa servir per portar mercaderies cap al centre de la península. El cap de gestió ferroviària del port, José Luis Román, alerta, però, que encara queden pendents de sortir trens direcció nord.
Serien els contenidors, no, que van cap a frontera, perquè aquests, com que sí que circulen per les línies de Barcelona, la seva afecció ha estat molt important. De fet, nosaltres ara tenim la terminal intermodal de la Boella, tenim dos trens de contenidors esperant sortida.
Des de Tarragona, Manel Sastre pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui també a les portades de tots els diaris de Madrid el funeral d'estat per les víctimes de l'accident de Damuz.
Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren.
Familiars que només demanen la veritat. Són les 8:22. Més coses. Pedro Sánchez busca contrarrellotge recuperar el suport de Junts per salvar l'augment de les pensions. Madrid, Àngels Lafuente.
El govern es desfà amb gestos amb els seus socis. El primer, amb els republicans, amb un model de finançament singular per a Catalunya. Amb el PNB, el traspàs de competències com la d'aeroports. A Bildu els promet prorrogar la prohibició de desnonar que va tombar el Congrés. I a Podem els ha contentat amb la regularització extraordinària de 500.000 de migrants, que plana la delegació de competències en immigració a Catalunya, exigida per Junts, que manté trencades les relacions amb el PSOE. I Míriam Nogueras ho recordava a Ràdio Nacional d'Espanya.
Si alguien se piensa que por cumplir aquello que se nos debe nosotros vamos a cambiar nuestra posición, entonces es que no ha entendido nada de la posición de Junts.
Amb aquestes iniciatives, la Moncloa pretén aprovar els pressupostos per aquest any i allargar la legislatura fins al 2027. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el possible retorn de Carles Puigdemont a Catalunya s'allarga. El Tribunal Constitucional encara està esperant que la justícia europea es posicioni sobre l'amnistia.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de resoldre les qüestions prejudicials presentades. S'esperava que ho fes al gener, però no ha sigut així. Ara el Constitucional calculen que aquest pronunciament sigui al febrer o al març. Després ja tindran una primera guia sobre la qual treballar. El primer recurs d'empara és el de Jordi Turull i el TC donen per fet que no hi haurà sentència fins a la primavera. En segon lloc tocarà els de Junqueras, Romeva i Dolors Bassa i, finalment, Puigdemont.
I després que el Tribunal Suprem avalés ahir el dret a l'eutanàsia d'una jove catalana de 24 anys afectada per una paraplegia, la família recorrerà.
El pare, assistit per l'entitat ultracatòlica Advocats Cristians, ha anunciat que anirà al Tribunal Constitucional i, si cal, diu, a la Justícia Europea. Cristina Vallès, de l'associació Dret a Morir Dignament, convençuda que no se'n sortirà.
És que quan vagin al Tribunal Europeu també els hi diran que la Noelia tenia tot el dret, o sigui, i que la Comissió de Garantia i Avaluació ho ha fet bé. O sigui que l'únic que està fent és endarrerir un cas. Per què? Per qüestions ideològiques. No perquè es preocupin de la Noelia, perquè la Noelia en aquest moment viu sedada.
i dos esquiadors morts per una allau al Pirineu d'Osca.
Els fets van passar mentre les dues víctimes esquiaven fora pistes amb dues persones més en una zona pròxima a l'estació de Serler. Una allau va atrapar dos dels joves, els equips d'emergències no van poder fer res per salvar la vida d'un d'ells i l'altre el van poder rescatar amb vida i el van traslladar a l'helicòpter a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa. Tot i això, el noi de 25 anys ha mort aquesta matinada.
I els Mossos continuen buscant el propietari de la casa que dimecres es va esfondrar a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell.
L'home va desaparèixer el mateix dimecres al matí, però es descarta que sigui sota la runa i la família ja ha presentat denúncia. L'edifici es va ensorrar dimecres a la matinada quan hi havia quatre persones dintre. Dues persones van quedar atrapades, però se les va poder rescatar en vida i ara han començat els treballs per enderrocar manualment l'edifici afectat i es valorarà si els 12 veïns que es van haver de desallotjar poden tornar a casa.
I atenció a això, perquè el Temporada Alta rep el reconeixement de millor projecte cultural de Catalunya del 2025.
Sí, amb aquest reconeixement, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Sal lidera el rànquing català. Narcís Puig n'és el director.
Estem molt contents d'aquest reconeixement, d'aquesta insígnia cultural que dona la Fundació Contemporània. I aquest, especialment, jo penso, perquè és un reconeixement que ve del sector cultural català, que ha decidit amb les seves votacions que Temporada Alta és com el líder aquest any de la cultura catalana.
L'atorga l'Observatori de la Cultura Espanyol, que reconeix les institucions i esdeveniments culturals més destacades de l'any de les diferents comunitats autònomes. Catalunya és la segona comunitat després de Madrid.
I avui als cinemes arriba Aida i Vuelta.
La cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
Un making-off fictici de la famosa sèrie de televisió Aida està dirigida per Paco León, que ha aconseguit reunir el repartiment original gairebé al complet. La pel·lícula aborda temes com la incorrecció política, els límits de l'humor i el pes de la fama televisiva.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Tio, te'n recordes quan et deia que tu el que et va és el rock?
No me'n puc oblidar, ara sóc un rockstar.
Doncs no em referia a aquest rock.
Llarga vida al rock. Però el cotxe... Condueix el nou Volkswagen T-Roc amb un nou disseny i motor mild hybrid amb etiqueta eco. Roc del bo.
Volkswagen.
Isabel Coixet, Luz Casal, Peyu i Albert Pla a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Catalunya Ràdio.
I ara els esports, ja us hem explicat l'acord que ha avançat Catalunya Ràdio entre el Barça i Abu Dhabi per construir un complex esportiu amb la marca Barça, els Emirats Àrabs, un acord que no té precedents.
En la història del club no, el Barça ja hauria rebut un avançament en concepte de paga i senyal per aquest compromís a la capital dels Emirats Àrabs, a Abu Dhabi. De fet, el Barça no és l'únic club que posaria en marxa un complex d'aquestes característiques. El Chelsea i el City també executen aquesta proposta d'una miniciutat amb el nom del club als Països Àrabs.
Ha Ciutadans i Flick vol la continuïtat de Marc Bernal.
La porta assegura la Vanguardia que Flick vol que Bernal continuï al club i que no vol deixar escapar cap jugador, com ha passat amb Dro. Flick ha bloquejat la cessió del jugador, també vol la continuïtat de Caçador. Fermín firmarà la renovació amb el club blaugrana.
Avui sorteig, per cert, de la Champions a les 12 del migdia.
Madrid i l'Atlètic de Madrid coneixeran els seus rivals. L'Espanyol vol trencar la ratxa 4 jornades sense guanyar. Juga aquest vespre contra l'Alavés a partir de les 9. Derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet. I en joc ara mateix la semi de l'Open d'Austràlia entre el Karaz i Zverev. De moment, 2-16-1 domina el Karaz.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... Rodalies. De moment funciona el 80%, com aquests últims dies, a l'espera que la setmana que ve ja recuperi del tot. Joan Garcia, estació de Sants, bon dia.
Hola, bon dia. Cada dia, pels vols de 6:45 del matí, Renfe ens envia el mapa amb les línies de Rodalies que hi ha tallades i on hi ha els trams que s'han de fer en autobús. El comparem amb el del dia anterior i és com el joc de les diferències per veure si on el negre, que vol dir línia tallada, es va substituint pel color del servei de tren. Bé, doncs avui no hi ha diferències, la imatge és igual que la d'ahir, això vol dir que encara s'han de fer amb autocar la mateixa desena de trams que ahir. Això sí, hi ha moltes limitacions de velocitat que poden alentir el trajecte a la majoria de línies. N'hi ha fins a 155. En conjunt hi ha 110 quilòmetres de la xarxa de Rodalies, on es va més a poc del que tocaria. Per tant, molta feina si es vol que dilluns torni la normalitat, com va dir el govern.
I ara mateix, com estan en aquesta mobilitat aquest matí en general? Joan Vilaplana, bon dia.
Doncs a Rodalies de Catalunya informa que pot haver-hi retards en els horaris previstos a gairebé totes les línies, que només se'n salvarien la R12, la R13, la R14 i la R15, i es mantenen els serveis alternatius per carretera que s'havien establert, perquè fa metro i bus a Barcelona, i als ferrocarrils de la Generalitat no hi ha incidències.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia.
Punts vermells?
La C32 a Alella, cap a Barcelona, per un accident que tot just s'acaba de retirar. També la Ronda Litoral per sortir de Barcelona pel nus de la Trinitat i la B24 a Vallirana, on es regula el trànsit.
I punts taronja.
Accessos a Barcelona, tot i que avui força normalitat, matí bastant tranquil de moment.
Estarem pendents també de les carreteres i també estarem pendents justament perquè d'aquí una hora, amb el comptat, arrenca un ple a Barcelona que estarà marcat per aquesta crisi de Rodalies que ara explicàvem. L'oposició acusa Collboni de passivitat. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. El ple extraordinari se celebra a instàncies de Junts, que vol que l'Ajuntament denunciï el col·lapse estructural de Rodalies i reprovi la gestió del govern de Salvador Illa en aquesta crisi. A un quart d'11, ple ordinari, entre d'altres, s'aprovaran o no les ordenances fiscals, tot depèn del pont dels comuns. Abans, l'alcalde s'haurà reunit amb el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, per tractar la regulació de les persones migrants i, enmig de tot plegat, rebre els representants del sector del comerç que han impulsat la candidatura de la capitalitat europea del comerç de proximitat.
I a Madrid, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, compareix avui al Congrés. Ho fa enmig de les negociacions de la Moncloa per poder recuperar l'escut social. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. I d'ella en depèn bona part la prohibició de desnonar famílies vulnerables que no tenen cap alternativa d'habitatge. A Junts i PP no els ha agradat que això vagi al mateix decret que l'augment de les pensions i ara la Moncloa busca la via per arrossegar almenys els de Puigdemont a votar a favor quan ho tornin a portar al Congrés. De moment no se sap ni com ni quan. Junts reclama més mesures per protegir els propietaris i l'executiu espanyol explora diferents vies.
I Tarragona vol donar visibilitat al Dia Escolar per la No Violència i la Pau, que és avui, en un acte amb més de mig miler d'alumnes i professors de Palau, al Palau de Congressos. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el Palau de Congressos de Tarragona acull aquest matí aquesta celebració del Dia Escolar de la No Violència i de la Pau. És la 14a edició que enguany porta el lema Les persones invisibles són essencials. 700 infants, joves i docents de centres escolars de tota la ciutat es reuneixen per compartir les seves reflexions i propostes sobre la pau. Bona part dels projectes duts a terme per l'alumnat es mostraran a través de vídeos i d'actuacions que s'han produït des dels centres educatius a partir de la feina que han fet amb associacions i entitats que han participat en aquest projecte.
De seguida, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de la regulació de migrants, però què més tindrem avui també en aquest programa, Sílvia Solanes?
Doncs incorporarem l'advocat Carles Monguilot a l'Àgora per parlar de l'evolució del judici als Pujol després d'una setmana de declaracions. Entrevistarem també Marta Torné, actriu i presentadora d'Eufòria, i com cada divendres, el dilema. Avui, viatjar o no amb amics.
Ho comentarem a l'Àgora, en Ferran Espada, Milagros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, aquest cap de setmana esperem una nova nevada al Pirineu i una ventada forta a tot Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. Avui ja tenim vent fort, sobretot a la meitat sud de Catalunya, en alguns punts de muntanya, amb cel serè a bona part del país. A la tarda sí que arriba un altre front que deixarà cel tapat, algunes precipitacions de cara al vespre, nevada al Pirineu a partir de 1.000-1.200 metres, que s'allargarà també de cara a dissabte. Dissabte neu abundant a la Vall d'Aran, a l'Alt Pirineu. La nevada pot arribar, però molt més ventada, a la resta de la serralada i fins i tot al Prepirineu. Però el més important de dissabte serà el vent fort que bufarà a gairebé tot Catalunya. Tenim avisos grocs i taronges del Meteocat que ho adverteixen. Diumenge, però, el temps ja s'espera que sigui més tranquil.
A Bonpreu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous, mineral al forn francès, un 22 de maig, era Boulangerita. Avui, acabem la setmana i el mes de gener amb un Enigmàrius ambivalent. El rei de la nit, que de nen va ser casteller, de 7 lletres. El rei de la nit, que de nen va ser casteller, 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest supersou cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Supersou cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la setmana màgica i vine a Disneyland París amb B-Travel volant amb Iberia. B-Travel, viatja en la vida.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? Mm-hmm. I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Torna! Eufòria!
La nova temporada d'Eufòria ha arrencat amb força.
Jo, personalment, estic flipant.
Aquesta nit ho tindrem difícil.
El públic decidirà qui abandona la competició.
Dos concursants ja han marxat.
Us esperem
la propera setmana amb més música, més talent
i molta més eufòria!
Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, vivim eufòria. Som eufòria. Dissabte, endinsa't en espais inèdits de la Casa Batlló i celebra el centenari de Gaudí amb un espectacle de llum, moviment i so fascinant. En directe des del Passeig de Gràcia de Barcelona. Casa Batlló, Mapping 2026. Dissabte al vespre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del Diario Punès Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar
a
l'Àgora?
A la fiscalització de cada divendres de la puntualitat de l'Arturo, avui impecable.
Sí, sí,
estava
sí.
Aquí a... Falten 3 minuts per 2 quarts de 9.
L'expedient regulatori ha funcionat. Veig
avui
que
sí.
Tant de bo funcioni també a Rodalies.
I avui, que ho hem comentat aquesta setmana, que és la setmana que se li dona la volta al mitjó, podríem dir, ja estem més a prop de final de temporada que de l'inici, ja els guristes d'avui ja han començat a parlar de les vacances d'estiu.
Ja?
30 de gener. Vacances d'estiu, ja estan al caure.
Ja teniu clar on aneu i què fareu i tot?
No, jo no.
Més...
Bueno.
Ja en parlarem. Escolta, hem de començar parlant d'aquesta regularització d'immigrants anunciada aquesta setmana pel govern espanyol, perquè les peticions es podran fer a partir de l'abril, però ja estan generant moltes sensacions i molt interès per part de molta gent. Queden 2 mesos, però ja hi ha cues i llargues, per exemple, al consolat del Pakistan a Barcelona. Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació ara mateix, a aquesta hora?
Doncs ara mateix no deixa d'arribar gent des de primera hora del matí aquí al consolat del Pakistan a Barcelona. Ara mateix he perdut el compte de quanta gent pot haver-hi. Jo us diria que un miler de persones segur que hi són, no paren d'arribar-ne. Ara mateix tota la cua baixa per tota l'avinguda de Sarrià. I la imatge és de gent amb carpetes plenes de documents que esperen que el consolat obri les portes ara a les 9 del matí. Hem pogut entrar al consolat i ens han explicat que tota aquesta gent ha de presentar la seva documentació perquè des d'aquí els puguin donar un altre document que acrediti a les seves famílies, és a dir, que els apoderi perquè des del Pakistan els emetin un certificat d'antecedents penals. Per què necessiten aquest certificat? Doncs per la regularització. El govern espanyol no tindrà en compte tots els antecedents d'origen, però sí que tindrà en compte aquells que siguin més greus, més rellevants, si és que n'hi ha. Molta gent de la cua ha passat tota la nit aquí al carrer, els primers, sobretot, porten des de les 9 del vespre d'ahir, ens expliquen, per assegurar-se l'entrada i poder fer avui tot aquest tràmit. El que sí que estan tots és molt contents per la regularització. L'objectiu que comparteixen és ser immigrants legals i poder treballar sense problemes. I ara mateix veiem que acaben d'arribar patrulles de la policia per posar també una mica d'ordre aquí a la cua perquè hi ha moltíssima, moltíssima gent. Hem parlat amb alguns d'ells que ens deien això, que estan molt contents. Sentim-los.
If we are legal, we can work freely and pay tax.
Nosotros muy feliz, muy contento.
En España esto, para mí esto... uno medio año.
There's a lot of people here and the consulate staff is very limited. Probably all these people are very happy.
Doncs ara mateix, com us deia, acaben d'arribar els Mossos d'Esquadra que estan posant ordre aquí a la cua i el personal del consolat, que ara acaba d'obrir les portes, també està intentant ordenar una mica, donar torns a la gent i fer una mica primer de cribatge de qui porta la documentació necessària o no per entrar. I tota la gent de la cua ens diuen que si avui no aconsegueixen entrar al consolat hi tornaran demà passat, quan faci falta, per aconseguir fer aquest tràmit.
Gràcies, Lara García. Fins ara.
Fins ara.
I el Partit Popular s'oposa a aquesta regulació, anunciat ja que ho portarà a Europa per intentar aturar-la. La Conferència Episcopal Espanyola de Policia també alerta d'un tema pràctic. Segons diu, les oficines d'estrangeria estan col·lapsades i ja donen cites a 6 mesos vista. Asseguren que aquesta regularització ho pot empitjorar i l'extrema dreta també ja ha començat a desplegar els seus arguments habituals, tot i que les dades els desmenteixen. També ha reaccionat, ara sí, la Conferència Episcopal. Joan Vilaplana.
Sí, en primera instància va aplaudir-ho, però després han sortit les veus d'altres bisbes que han anat en direcció contrària. El d'Oviedo, per exemple, Jesús Sanz va escriure a les xarxes que tots no hi caben, que cal establir mesures assenyades i no populistes ni demagògiques, i que en el procés d'acollida se n'han de descartar alguns que se'ns colen. El bisbe, per cert, encapçalava el missatge amb una frase de l'Evangeli de Mateu: «Vaig ser estranger i em vau acollir». També el bisbe d'Oriola Alacant va acusar el govern espanyol d'utilitzar els immigrants com a moneda de canvi.
D'aquesta reacció a l'Església, aquesta regularització, en volem parlar també aquesta hora, ara mateix, amb Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i responsable de Migracions i Interculturalitat de la Conferència Episcopal Tarraconense. Senyor bisbe, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, com esteu?
Creu vostè que és una mesura positiva?
Sí, completament positiva. L'Església Catòlica defensa el dret a no haver d'emigrar, que és un dret que encara no existeix en la legislació internacional i que parla de les condicions de vida i futur que cada país hauria d'oferir als seus ciutadans, però també del dret a emigrar d'una forma ordenada, legal i segura. En aquest sentit, jo crec que la regularització extraordinària ve a introduir seguretat i ordre en les persones migrades i treballadores que ja residien en l'Estat.
Mm. Vostè què li diria als bisbes que s'hi estan posant en contra, posicionant en contra?
No, jo crec que no hi ha bisbes que s'estan posicionant en contra de les persones migrades ni en contra de la feina que fa l'Església amb ells i amb elles, perquè això no és així. Però pot ser que hi hagi alguns que demanen matisos o que fan una lectura des de posicions polítiques que no es faci tampoc no fer-les, però jo els diria que estiguessin tranquils en aquest sentit i que a més l'ensenyament social de l'Església és molt clar en aquest punt, i que és veritat que potser haguéssim preferit totes les entitats impulsores de la iniciativa legislativa popular un debat parlamentari que és una manera també de créixer en cultura democràtica i que hagués tingut lloc en el Congrés dels Diputats, perquè aquest tema també s'hagués pogut matitzar més. Però jo crec que el que hem de fer ara és evitar qualsevol lectura i instrumentalització política, perquè aquest tema de les migracions és un tema major, és un tema principal d'aquest temps, i que té a veure amb moltes connexions, amb moltes realitats, i hem de cuidar també i vigilar des de les nostres intervencions quins relats afavorim o no pas. Jo crec que a nosaltres ens toca afavorir els relats que parlen, com deia el papa Francesc, el seu sigui, d'acollida, protecció, promoció i integració.
Entenc que el que està dient és que és una oportunitat també per contrarrestar aquests discursos d'odi que veiem, per exemple, als Estats Units.
Evidentment, el que està passant als Estats Units és molt greu, i el que també hem de vigilar i estar molt alerta és d'aquests discursos que deshumanitzen a les persones migrades. I que, per tant, un cop que has deshumanitzat un col·lectiu, ja el següent pas és poder fer amb ells el que vulguis, però és molt perillós. A mi em recorden històries del passat, i crec que ara mateix hi ha una connexió a nivell ideològic d'alguns partits, o no sé com dir-ho, a nivell mundial i global, que estan connectats, molt bé financiats, i que comparteixen el mateix discurs en contra de la migració de les persones migrades, tot i que aquest tema jo crec que sempre s'ha de llegir en terminis de desigualtat social i de precarietat, perquè al mateix temps que està passant això ens adonem que també la classe mitjana està més empobrida, i el que no pot passar és que hi hagi en aquest moment un número petit de gent rica que és cada vegada més rica, i que hi hagi també més empobrits, i com deia també l'informe Fuesa a l'Estat, no?, que la precarietat s'està escampant. Jo crec que això és el que hauríem de mirar, treballar per la justícia social, i que no és una qüestió d'enfrontament entre població precària o entre persones precarietat, és que hem de remar en la mateixa direcció. I després, com deia, és que és un tema complex i que necessiten discursos serens i veritat, posar-ne veritat, que de vegades es deixen influir i consumir per missatges de rebuig, de aporofòbia, de xenofòbia, que no contribueixin ni a la convivència democràtica ni tampoc a un diàleg seren.
Quan diu que aquestes situacions li recorden el passat, es refereix al feixisme?
Me refereixo, sí, a l'Europa dels anys 20. Jo crec que és perillós, perquè, clar, ara imagineu-vos que això que està passant als Estats Units amb la població migrada, demigrada, pues, estigués passant amb qualsevol altre col·lectiu ètnic o religiós, això seria molt greu, no? Jo crec que, però, per tant, jo reconec que cada país, i a l'Església també, a l'ensenyament social, l'Església ho reconeix, cada país té el dret de mesurar i de legislar i d'ordenar la immigració, però n'hi ha com que, no sé com dir-ho, alguns elements que no, algunes ratlles que no es poden creuar. Hi ha ratlles vermelles, no? El que hem assistit en aquests dies, aquest enfrontament de la gent, aquesta expulsió d'un nen petit, separar-lo de la seva mare per expulsar un nen que anava a l'escola. Aquesta cultura de la por que s'està establint als Estats Units és molt greu, és molt greu, no? Jo crec que aquí no estem, de qualsevol cas, en aquest escenari.
És el bisbe Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i responsable de Migracions i Interculturalitat de la Conferència Episcopal Tarraconense. Si un dia, senyor bisbe, vol ser tertulià, escolti, portes obertes.
Perdona?
No, dic que si un dia vol ser tertulià, doncs que sàpiga que portes obertes, en parlem quan vulgui.
Moltes gràcies, sí, moltes gràcies.
Gràcies, que tinguin...
Jo crec que... Algun dia,
mira, doncs porta oberta, doncs mira, prenem nota, per això ho he fet tan entera, perquè així ja no es pot tirar enrere, perquè no pot mentir. Bisbe, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, sí, bon dia.
Bueno, com veieu d'entrada la polèmica amb aquesta regularització, la regularització que en el seu moment també va fer José María Aznar? Vull dir que el Partit Popular ara s'hi oposa molt frontalment, però que també ho havia practicat. Milagros.
A veure, el PP està atrapat aquí en una dinàmica que, per una banda, forma part de l'arrossegament que té respecte de les posicions de Vox. Ell veu que està perdent votants cap a Vox i, per tant, està assumint gran part de l'ideari de Vox, i aquest de la immigració és el central de Vox, és a dir, anar contra la immigració és el que el distingeix més. Però, clar, això genera divisió, òbviament. Jo crec que el PP cada vegada en la política migratòria està més en les posicions de Vox, però hi ha uns sectors, tant de l'Església com dels, diríem, segments conservadors de la societat, que estan molt a disgust amb aquesta posició, i ho he vist en aquesta entrevista al bisbe, no? És a dir, l'Església sempre ha tingut una posició molt a favor de protegir els desvalguts, i en aquest cas els desvalguts seran immigrants, però és que ara, a més, l'Església té un doble motiu, no només el de la compassió i la caritat cristiana, etcètera, etcètera, que són els seus valors, és que ara, amb aquesta actitud de defensa d'una mesura de regularització, el que està fent és defensar a la seva pròpia parròquia, perquè tots hem vist com les esglésies tornaven a omplir-se justament gràcies a aquests nous feligresos que venen de Sud-amèrica i d'altres països, sobretot de Sud-amèrica, perquè aquí tenim molta immigració sud-americana, que és, a més, la que està més assentada, la que té més ganes d'integrar-se, la que està més diríem, la que s'integra més fàcilment també en la vida comunitària religiosa. I, per tant, a mi el que m'ha sorprès és la posició del bisbe d'Oviedo, de l'arquebisbe d'Oviedo, que ha dit que no hi cabem, ha dit que la regularització era populista i demagògica, és a dir, aquí l'Església també està dividida entre els sectors més ultramontanos, que són, diríem, defensen fil per randa el discurs de Vox, i l'Església majoritària en aquest moment respecte d'aquesta qüestió, que segueix els postulats del Vaticà.
Sí, jo crec que és la, no, la divisió a l'Església que ja vam viure quan el conclave i que és la divisió en la que està travessant l'Església, que, per cert, a mi em sobta que l'Església espanyola majoritàriament hagi optat per posicions que se suposaven que són més de l'Església aquesta del papa francès, no per res, sinó perquè no l'havíem vist abans, havíem vist una església més escorada cap a posicions més ultras. Bé, sobre la regulació, jo crec que és molt important recordar que la gent a la que es vol regularitzar, per cert, després de molta lluita amb una ILP que es va treballar molt i molt per entitats molt de peu de carrer, vull dir que no és una idea que hagi tingut ara no sé quin govern, no sé quin partit, sinó que va estar lluitada des de sota i va costar molt i ha estat paralitzada molt de temps fins que Podemos no l'ha tornat a posar sobre la taula, no? Que s'intentarà regularitzar, és a dir, donar drets a persones que ja viuen, treballen, estan amb nosaltres, compartim amb elles escola, compartim amb elles serveis públics, compartim amb elles feina, sobretot. És a dir, no és una gent que hagi de caure de no sé on, són gent que ja viu aquí i a la que simplement se li reconeix el dret a viure aquí perquè ja ho fa, i a viure sense les traves administratives constant i amb drets. Vull dir, perquè ja estan contribuint a associar...
Sí, és una normalització d'una realitat.
D'una realitat.
Però el problema, al final, això no soluciona cap problema. És a dir, tenim un problema de cohesió social en molts aspectes. Vull dir, perquè tot això està bé perquè és una qüestió de regularitzar una situació que era irregular per moltes persones.
Però jo crec, Ricard, que, primer, a ells se soluciona molt un problema. Tenen drets laborals, tenen drets socials, vull dir...
Sí, hi ha un primer... Sí, sí.
L'adquisició d'aquesta. I això és l'apertura, i això obre les portes...
A la integració.
A la integració,
sí.
I a la normalització de la convivència. Jo crec que això és una de les qüestions que més ens hem de ficar al cap. És a dir, drets, perdó, eh? Els drets són molt importants per començar a caminar les següents passes cap a una integració, cap a una normalització total. I a partir d'aquí, després podem jutjar. El que no podem és... Perquè, a més, passa una cosa que és molt curiosa. Moltes vegades es diu, no, és que aquests treballadors venen a fer feines precàries i, per tant, no garanteixen o no contribueixen a l'economia d'una forma interessant per nosaltres. Això és un debat econòmic que no té a veure amb els treballadors. És com si no vols una central nuclear al teu poble perquè consideres que no l'has de tenir i carregues contra els treballadors. Això no té cap mena de sentit. És a dir, venen a treballar en el model econòmic que nosaltres tenim.
Sí, però això és resolt. Com més integrats estiguin, com més catalans siguin,
és que...
Més compromís hi haurà social.
Qui marca com han de ser catalans?
No, més catalans vull dir que se sentin part de Catalunya. No, no,
sí,
no
però,
dic que marca.
Però el debat aquest de que... És a dir, en realitat de la regularització ens en beneficiem tots. Perquè vol dir que molta d'aquesta gent que ja fa temps que viuen, alguns d'ells fa més de 5 anys i més inclús que viuen aquí i que sobreviuen amb feines, la majoria de vegades de l'economia submergida i explotats per l'economia submergida. Per tant, la regularització també fa aflorar una activitat que pagarà impostos, que generarà drets a les persones que exerceixen i que aquestes persones amb aquests contractes podran anar a llogar un pis i no tindran de viure ara subllogats a gent que els explota per deixar-los una habitació, etc.
Jordi Ferran, Jordi.
Jo crec que hem de subratllar el problema principal que té l'estat espanyol amb la immigració, que és un peix que es mossega la cua en el qual és gairebé impossible esdevenir ciutadà de ple dret. Perquè tu dius, escolta, sóc immigrant... Vull papers. I et diuen, porta'ns un contracte de treball. Dius, molt bé. I vas a la teva empresa i dius, fem un contracte de treball perquè així se'n faran ciutadà ple dret. Diu, porta'ns els papers d'aquest ciutadà ple dret, si no, no et puc fer el contracte de treball.
Sí.
Això s'ha de trencar. És a dir, aquí s'ha d'obrir un debat perquè el propi sistema t'obliga a no estar dintre el sistema. I llavors, quan hi ha una pila de gent visquent des de fa anys en una situació... De desproporció respecte amb els companys que treballen, amb qui comparteixen escoles, etc, etc, es fan regulacions en massa. D'entrada, és bo. Per què? Perquè el problema és la immigració il·legal. No la immigració. És la immigració il·legal. Però considerar il·legal persones que porten... Ara els casos que no tenen delictes, que porten 3 anys aquí visquent, que estan treballant, escolta, compleixen tots els requisits per ser ciutadans de ple dret. Però això és un pedaç. Per què? Perquè el tema ningú el cap ha d'afrontar. És necessari un contracte laboral o el fet de venir aquí a viure i tot plegat et dona uns drets a poder trobar una feina durant 6 mesos i això et converteix en ciutadà. Si no, el propi sistema està fomentant que la gent li costi molt. No? Tema 1. Tema 2, amb el bisbe. Pels que som de la cosa, és agraït escoltar determinats bisbes dient determinades coses, no? Perquè ell, no li vull posar paraules a la boca que ell no ha dit, però quan ha dit, segons quines expressions em recorden els anys 20, que tu, Ricard, li deies el feixisme, i així, no? Clar, a vegades l'Església Espanyola, la Conferència Episcopal Espanyola, sembla encara el nacionalcatolicisme, no? Llavors, sentir veus que defensen justament el contrari, que fan referències al, a la doctrina del Papa Francesc, doncs, evidentment, doncs, t'apropen més a aquesta església, que, com deia l'Arturo, està en un debat de entre ser pocs i molt bons, o, segons ells, o mirar de ser el màxim de propers a la gent, no? I en aquest sentit, crec que les declaracions del bisbe anaven molt per aquí. I el que apuntava, i el que apuntava també de si les persones immigrants omplen les, més les esglésies de Catalunya, no?
Jo t'he dit, les esglésies i els púlpitos, perquè molts
sí.
capellans que tenim...
Mira, i encara, no encara no ho poses. Cosa que això, per mi, i per molts cristians catalans, obre una nova dificultat, que és que s'està posant en dificultat poder anar a missa en català. Ah. I aquest crec que és un repte que durant molts anys havia sigut punta de llança per la reivindicació dels drets i de les llibertats i de la democràcia, que hauria de vigilar molt l'Església Catòlica a Catalunya, que en aquest sentit no anéssim enrere, perquè realment era un element significatiu.
I
està havent-hi una tendència de canvi que jo crec que s'ha de poder, ara que tinc l'oportunitat, doncs, de poder-ho denunciar i posar l'alerta, perquè realment allunya.
Com amb el finançament, diguéssim, hi havia una singularitat en la missa catalana, no?
Fins i tot en la clandestinitat durant el franquisme. És a dir, és un tret de l'Església Catalana fer missa en català.
Probablement té a veure, amb el que deia la Milagros, que la composició del feligrès està canviant.
La composició del feligrès i també del clergat, perquè jo, a la meva vall, és que ja no, gairebé tots els capellans són sud-americans en aquests moments.